Aquestes festes, a la Cala RTV, us oferim el Conte de Nadal, de Charles Dickens, a càrrec del grup escènic de la Societat. Capítol tercer.
Quan Scrooge es despertà, era tan fosc que amb prou feines podia distingir la finestra de la cambra. Les campanes d'una església veïna tocaren els 4 quarts i Scrooge parà l'orella per saber l'hora. Per a sorpresa seva, la feixuga campana tocà les 12. Les 12? Eren més de les 2 quan s'havia ficat al llit i encara era fosc. No podia pas ser el migdia, doncs. Com pot ser? Es digué Scrooge. No és possible que m'hagi passat tot un dia dormint. Per tal com la idea era alarmant, va sortir del llit i es va apropar a la finestra a les palpentes. L'única cosa que va poder comprovar en mirar a fora va ser que encara hi havia molta boira, que feia molt de fred i que no se sentia el brogit de la gent anant d'una banda a l'altra com cada Nadal. Scrooge va tornar a ficar-se al llit i va començar a pensar i a pensar sense parar, però no entreia l'entrellat. Com més pensava, més perplex estava, i com més s'esforçava a no pensar, més pensava. L'espectre de Marley l'amoïnava tremendament. Havia estat un somni? Era real? Scrooge va continuar immòbil una bona estona al llit, fins que recordà que l'espectre li havia advertit que tindria una visita quan el rellotge toqués la 1. Inquiet, decidí de quedar-se despert fins que la 1 hagués passat. El primer quart d'hora va ser tan llarg que més d'una vegada estigué convençut que s'havien endormiscat sense adonar-se'n i no havia sentit el rellotge. Per fi va començar a ressonar en la seva atenta orella.
Un quart? 2 quarts? 3 quarts? L'hora, eh? I res més!
Això ho digué abans que sonés la campana de les hores, que ara va deixar caure una fonda apagada, cavernosa, melangiosa campanada. En aquell instant es produí un resplendor sobtada dins la cambra i les cortines del llit s'obriren. Us asseguro que va ser una mà la que va córrer les cortines del llit i aleshores Scrooge, mig incorporant-se de cop, es trobà cara a cara amb el sobrenatural visitant que les havia apartades, tan a prop com ho estic ara jo de tu, en esperit, al teu costat. Era una figura estranya, com d'infant, per bé que tenia l'aparença d'un vell. Els cabells que li queien al voltant del coll i per l'esquena eren blancs, però a la seva cara no hi havia ni una sola arruga. Tenia els braços molt llargs i musculosos i vestia una túnica d'un blanc puríssim. A l'entorn de la cintura portava un cinell que resplendia. En una mà duia una branca verda de grèvol i en l'altra un barret en forma d'apagallums. Però la cosa més estranya de totes era que de la coreneta en sorgia un raig de llum radiant.
Sou l'esperit, senyor, de qui m'havien anunciat l'arribada?
Sí, ho soc.
La veu era dolça i afable, però semblava com si, en comptes d'estar tan a prop seu, es trobés a una gran distància.
Qui i què sou?
Soc l'esperit dels Nadals passats.
Potser si algú li hagués preguntat per què, Scrooge no hauria sabut respondre, però el cert és que es moria de ganes de veure l'esperit amb el barret posat. Així doncs, li demanà que es cobrís.
Com? Tan aviat vols apagar la llum que dorm, no?
Scrooge va manifestar que no tenia cap desig d'ofendre'l. Tot seguit es va atrevir a preguntar quin assumpte el duia a casa seva.
El teu bé.
Scrooge li donà les gràcies. Si bé, no va poder evitar de pensar que una nit de descans interromput hauria contribuït més a aquest fi. L'esperit devia llegir el pensament perquè es va afanyar a dir...
Així que protestes. Ves amb compte.
Mentre enraonava, allargà la seva vigorosa mà i el va agafar suaument pel braç.
Aixeca't i vine amb mi.
Hauria estat inútil alegar que ni el temps ni l'hora no eren adients per anar a passeig, que s'estava calentet al llit i que a fora el termòmetre marcava molts graus sota zero que anava amb molt poca roba, portava sabatilles, la bata i la gorra de dormir i que ara precisament estava refredat. De manera que es va aixecar disposat a seguir-lo. Però en adonar-se que l'esperit s'encaminava cap a la finestra, se li agafà a la túnica en actitud suplicant.
Et recordo que jo sóc mortal i puc caure.
Deixa que la meva mà et toqui aquí.
Mentre deia aquestes paraules, travessaren la paret i es van trobar en un camí al mig del camp. La ciutat havia desaparegut totalment. La foscor i la boira s'havien dissipat també, ja que feia un dia clar i fred d'hivern i el terra era cobert de neu.
Valga'm Déu! Si em vaig criar en aquell lloc! Vivia aquí quan era petitet!
I llavors l'assaltaren tot de pensaments i esperances, alegries i carícies oblidades feia molt, molt de temps. Van enfilar el camí. Scrooge en reconeixia cada porta, cada pal i cada arbre. A la fi, aparegué a la distància una vila amb el seu pont, la seva església i el seu riu sinuós. I tot seguit van veure venir, trotant uns quants cavallets peluts muntats per vailets que no paraven de cridar-se els uns als altres.
Aquestes són ombres de sers que van existir. Ignoren la nostra presència.
Els alegres viatgers continuaren acostant-s'hi i en ser més a prop, Scrooge els va reconèixer i en va dir el nom, del primer a l'últim. Per què sentia tanta joia de veure'ls? Per què li brillaven els ulls freds i li bategava el cor amb força quan li passaven pel costat? Per què es posava tan content quan sentia que es desitjaven un bon Nadal? Deixaren el camí, prenent una sendera que ell coneixia prou bé, i no van trigar a arribar a una mansió de foscos maons vermells amb una petita cúpula coronada per un penell.
L'escola no està abandonada del tot. Encara hi ha un nen solitari, oblidat pels seus companys.
Era una casa gran, però els seus murs es veien humits i coberts de verdet. Les finestres tenien tot de vidres trencats i la reixa estava completament rovellada. L'espectre i Scrooge travessaren el rebedor i s'encaminaren cap a una porta del fons. Entraren en una sala llarga, nua, melangiosa, amb unes quantes fileres de bancs i pupitres de fusta molt senzills. En un d'aquests bancs hi havia un nen solitari llegint. Scrooge es va seure i plorar en veure's ell mateix allí, oblidat com sempre.
Pobre noi! Voldria... Però és massa tard.
Què passa?
No res, no res. Que nit va venir un bailet a cantar una cançó de Nadal a la porta de casa. M'hauria agradat haver-li donat alguna cosa a tu aquí.
L'espectre somrigué pensarós i va fer un gest amb la mà bo i dient.
Anem a veure un altre Nadal.
En pronunciar aquests mots, la figura infantil de Scrooge es va fer més gran i la sala esdevingué més fosca i més bruta. El jove Scrooge continuava allà, sol una altra vegada, quan tots els altres nois havien anat a casa a passar aquelles festes d'alegria. Ara no llegia, sinó que caminava amunt i avall desesperat. Scrooge contemplà l'espectre i tot sacsejant el cap va girar-se i va començar a mirar ansiosament la porta. Aquesta es va obrir i una nena més petita que el noi entrà corrent. Li tirà els braços al coll i el besà una i mil vegades.
Germà, estimat germà meu, he vingut a portar-te a casa, estimat germà. Per portar-te a casa, a casa.
A casa, petita fan?
Sí, a casa, i per sempre. A casa, per sempre més. El pare és molt més bo que abans, tant que la casa és com el paradís. Em va parlar amb tanta dolcesa una dint, quan me n'anava a dormir, que no vaig tenir por de preguntar-li un altre cop si podies tornar. I va dir que sí, que havies de tornar. I m'ha enviat amb un cotxe a buscar-te per poder passar el Nadal plegats. I ens divertirem més que ningú al món.
Ja ets tota una nena, petita fan.
Ella va tornar a riure i es posà de puntetes per abraçar-lo. Després va començar a estirar-lo amb infantil impaciència cap a la porta i ell l'acompanyà de bon grat.
Sempre va ser una criatura delicada, però tenia un cor molt gran.
Sí que el tenia molt gran. Teniu raó.
Va morir essent ja una dona. I va tenir fills, em sembla.
Sí, un nen.
És veritat, el teu nebot.
Scrooge, que havia començat a posar-se nerviós, va contestar secament.
Sí?
Encara que acabaven de deixar enrere l'escola, ara ja es trobaven als carrers populosos d'una ciutat, on obscurs vianants anaven d'una banda a l'altra i on foscos carruatges i carros lluitaven per obrir-se pas enmig d'un renou creixent. Era ben evident que també allà era Nadal, per bé que era de nit. Els carrers estaven il·luminats com també ho estaven els aparadors de les botigues que eren plenes d'ornaments. L'espectre s'aturà davant la porta d'un magatzem i va preguntar a Scrooge si el coneixia.
Que si el conec? Si aquí és on jo vaig ser d'aprenent?
I entraren. En veure un senyor vell amb perruca assegut al darrere d'un pupitre, Scrooge va exclamar, dominat per una gran emoció.
Però, si és el vell Fezziwig, lloat sia Déu! Fezziwig viu de nou!
El vell Fezziwig deixà la ploma, va consultar el rellotge i va exclamar amb una veu calmosa i jovial.
Ei, vosaltres! Ebenezer, Dick!
Un jovencíssim Scrooge va entrar corrent a l'estança juntament amb el seu company, l'altre aprenent.
Dick Wilkins! Valga'm Déu! M'apreciava molt! Pobre Dick! Oh, Déu meu!
Apa, minyons! S'ha acabat el bròquil per avui. És la nit de Nadal i tancarem en un tres i no res.
No us podríeu creure amb quina rapidesa aquells dos xicots posaren fil a l'agulla. Sortiren al carrer carregats amb els portigons 1, 2, 3, els col·locaren al seu lloc 4, 5, 6, posaren les barres i els passadors 7, 8, 9 i tornaren a entrar, abans de comptar 12, esbufegant com cavalls de cursa.
Som-hi, doncs. Feu lloc, minyons. Va, Dick. Vinga, Ebenezer.
Van acabar en un minut. Van arraconar tot allò que es podia moure. Escombraren i fregaren el terra i posaren carbó al foc. El magatzem va quedar confortable i càlid. Ara s'havia convertit en una acollidora sala de ball. Ben aviat va entrar un violinista amb un llibre de música. S'enfilà al dalt del pupitre. Va afinar l'instrument i va començar a tocar alegrement. Després van entrar la senyora Fezziwig, amb un ampli somriure, les tres senyoretes Fezziwig radiants i adorables i els sis joves pretendents a qui tenien el cor robat. Entraren tots els nois i noies empleats a l'empresa. Entrà la minyona amb el seu cosí el forner. Entrà la cuinera amb el lleter. Entrà el criat de la casa del davant tractant d'amagar-se darrere la donzella de dos portals més enllà. Tots entraren, l'un rere l'altre. Els uns amb timidesa, els altres amb descaradura, els uns amb gràcia, els altres amb malaptesa, els uns empenyent, els altres essent empesos. Tots entraren, de totes les formes i maneres possibles. Finalment, va començar el ball, i tot de parelles dansaren animadament per la sala. Hi va haver balls i jocs, penyores, hi va haver de pastís i vi i un tall molt gros de carn rostida. Hi va haver pastissets de carn i cervesa a dojo. Quan el rellotge va tocar les 11, es va acabar aquell ball domèstic. El senyor i la senyora Fezziwig ocuparen els seus llocs, un a cada banda de la porta, i van anar estrenyent la mà de cadascun dels convidats a mesura que sortien, tot desitjant-los un feliç Nadal. A l'últim només quedaren a l'habitació els dos aprenents. Els anfitrions els desitjaren també un bon Nadal i deixaren que els nois es fiquessin al llit que tenien disposat sota un taulell de la rebotiga. Durant tota aquesta estona, Scrooge havia estat entusiasmat. Tenia el cor i l'ànima posats en l'escena i la seva antiga persona. Recordava cada instant i en gaudia plenament. L'esperit li va fer un senyal perquè l'escoltés els dos aprenents que, agraïts i feliços, lloaven Fezziwig i després digué.
Costa poc fer que aquesta gent senzilla se senti plena de gratitud.
Ben poc.
Que no te n'adones. Fezziwig només ha gastat una mica del vostre diner mortal. 3 o 4 lliures, a tot estirar. Creus que és això el que explica que rebi tants elogis?
No, no és això. Ell té la facultat de fer-nos feliços o desgraciats, d'aconseguir que la nostra tasca sigui un plaer o bé una càrrega. Diguem que el seu poder neix de la paraula amable, de la mirada de comprensió, de coses tan lleus, tan insignificants, que no es poden ni sumar ni comptar. I què? La felicitat que ens proporciona és tan gran com si costés una fortuna.
Scrooge va advertir que la mirada de l'espectre el penetrava molt endins i emmudí. Els joves aprenents es desitjaren bona nit i un feliç Nadal i apagaren el llum. A l'instant, Scrooge i l'espectre dels Nadals passats van tornar a trobar-se a l'aire lliure.
Se m'acaba el temps. Afanyem-nos.
I Scrooge es va veure una altra vegada a si mateix. Ara era més gran, un home en la plenitud de la vida. El seu rostre no tenia els trets aspres i rígids dels anys posteriors, però ja començaven a mostrar-s'hi signes de preocupació i d'avarícia. Als seus ulls hi havia ansietat, inquietud. Scrooge no estava sol, sinó que seia al costat d'una noia preciosa vestida de dol, als ulls de la qual hi havia una llàgrima que brillava sota la claror que difonia l'espectre dels Nadals passats.
Té poca importància, per a tu, molt poca. Un altre ídol m'ha suplantat, i si et pot proporcionar alegria i consol en el futur, com jo hauria procurat de fer, no tinc cap motiu per sentir pena.
Quin ídol m'ha suplantat?
L'or.
El món és així. No hi ha res amb què sigui tan cruel com la pobresa i els pobres.
Et fa massa por el món. Totes les teues il·lusions i esperances s'han anat esvanint davant l'única passió que ara et domina. Guanyar diners. No és així.
I què? Si m'he tornat més assenyat. Els meus sentiments per tu no han canviat.
El nostre compromís és antic. El vam fer quan érem pobres i ens era igual ser-ho. Perquè sabíem que amb el temps podríem millorar la nostra posició amb el nostre treball pacient. Però ara, ara has canviat. Quan ens van prometre, eres un altre home. Només cal que sàpigues que hi he pensat i que t'allibero d'aquell compromís.
És que jo t'he demanat que m'alliberis?
En paraules, no. Però sí amb una actitud diferent, amb una altra forma de vida i amb altres aspiracions. Si haguessis d'escollir ara, si ens acabessin de conèixer, puc creure que elegiries una noia sense dot? Tu, que ho mesures tot d'acord amb els beneficis?
Però ell va provar de dir alguna cosa, però ella, amb el cap girat, continuà dient...
Sé perfectament que no m'escolliries. Per això t'allibero d'aquell compromís. I aviat, ben aviat, rebutjaràs de bon grat aquest record com un somni poc profitós del qual vas tenir la sort de despertar-te a temps. Desitjo de tot cor que siguis feliç en la vida que has triat.
I així, sense afegir res més, ell va deixar.
Esperit, no m'ensenyeu res més. Porteu-me a casa. No continueu torturant-me.
Una escena més, encara.
Prou, prou, no la vull veure. No vull que m'ensenyeu res més.
Però l'impecable espectre l'obligà a contemplar el que s'esdevingué tot seguit. Eren en un altre lloc. Una sala no gaire gran, però confortable. A la vora de la llar hi havia una noia preciosa, molt semblant a l'anterior, convertida ara en mare de família. Tenia la seva filla asseguda al davant. El renou de la sala era realment tumultuós, perquè hi havia més criatures de les que Scrooge, en la seva agitació, podia comptar. Però ningú no semblava preocupar-se'n, ben al contrari. La mare i la filla reien de bona gana i s'hi divertien. De sobte, però... trucaren a la porta i es va produir immediatament un enrenou encara més gran. Tots van córrer a saludar el pare, que arribava a casa carregat de joguines i de presents de Nadal. Amb quins crits de sorpresa i d'alegria desembolicaren cada paquet. Quina felicitat, quina gratitud. Més tard, cansats de tantes emocions, els infants van anar abandonant l'estança i anaren pujant al pis de dalt per ficar-se al llit. Scrooge mirà amb més atenció que mai el matrimoni que s'assegué davant la llar de foc amb la seva filla I quan pensar que una criatura com aquella, tan graciosa i plena d'esperances, podria haver-li dit pare, se li van enterbolir els ulls.
Bel, aquesta tarda he vist un antic amic teu.
I qui era?
El senyor Scrooge. He passat per davant la finestra del seu despatx i, com que no era tancada, hi havia una espelma encesa i no he pogut deixar de veure'l. El seu soci s'està morint, segons que he sentit a dir, i el senyor Scrooge, en lloc de fer-li companyia, s'estava tot sol al despatx. Està completament sol al món, segons crec.
Esprit, treu-me d'aquest lloc!
Ja t'he dit que aquestes són ombres de coses que han passat. No me'n dones la culpa, que siguin com són.
Treu-me d'aquí, que no puc suportar-ho. Torna'm a casa, no em tormentis més.
Es tombà cap a l'espectre i va començar a forcejar-hi. En la lluita, si se'n pot dir lluita perquè l'espectre es mantenia impertorbable davant els esforços del seu adversari, Scrooge observà que la llum del cap de l'esperit brillava intensament. De sobte, s'adonà que estava exhaust i abatut per una irresistible somnolència i que es trobava, a més, al seu propi dormitori. Sense gairebé ni temps d'arribar al llit, va caure en un son profund i reparador.
A la Cala Ràdio, El Conte de Nadal, de Charles Dickens. A càrrec del grup escènic de la Societat. En el capítol tercer han intervingut Frank Samarra, Ramon Margalef, Eloi Nolla, Nerea Margalef, Andreu Balfegó, Josep Ramon Lleó, Gessamí Margalef i Manel Cervera. Oh.